Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 42 minuts, primera hora d'aquest matí, nosaltres avui dilluns 8 de novembre, que ens ha de portar encara moltes coses, una setmana plena d'activitats, ho anirem comentant també al llarg del dia d'avui, però feia temps que no parlàvem dels blocs sitgetans per un all o per una ceba. Setmana també, anaven passant les setmanes i en Joan anava recopilant coses, però encara no havien tingut temps de tornar al nostre espai dels blocs habitual, o més o menys habitual, des del passat mes d'agost. Per tant, ens hi fiquem ara a veure com estan les coses en els blocs sitgetans. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora, Vicenç. Efectivament, els blocs sitgetans que alguns es desactiven i es tornen a activar, altres estaven molt actius i ara estan una miqueta més aturats. En general, bé, això dels blocs també és un tema complicat, perquè és un tema de passió personal, i aleshores això fa que vagin sortint coses, i algunes d'elles sempre interessants. A veure, en destacarem unes quantes, no les llegirem totes, però per exemple, saben que hi ha gent que té blocs de fotografia, entre ells Josep Maria Alegre, i és un bloc que es diu El Sitges que estimo, lovesitges.blogspot.com. Doncs Josep Maria Alegre ha penjat les fotos que va fer durant el temporal del Pilar. Qui vulgui veure doncs imatges allò espectaculars,
que era un temporal maco,
exacte, l'aigua contra els espigons, les onades i això, doncs pot trobar-los en el blog, com dèiem, de Josep Maria Alegre. També van actualitzant força sovint Florenci Saleses, que doncs que és Florenci Saleses pla.blogspot.com, és a dir, tot nom i dos cognoms, amb qüestions diverses, una d'elles relacionada amb el seu famós dos cavalls que va fer un viatge, o també l'Albert Soler, també va... L'Albert el que no fa són molts texts, sinó a vegades comentaris gairebé esquemàtics sobre aspectes concrets, i algunes fotografies. Doncs el blog de l'Albert, que és albertsoler.blogspot.com, doncs també van trobant actualitzacions sovint de diverses qüestions. O un que feia temps que no posava, no feia actualitzacions, però ara darrerament es va tornar a reactivar una mica, és el Deep in the Caribbean, que és un nom complicat, The Island of Melee.blogspot.com, que va aprofitar, l'Eduard és un gran afeccionat al cinema i va aprofitar el Festival de Cinema per incloure algunes actualitzacions, i hi ha un bloc final que fa el comentari de les 5 pel·lícules que més li han agradat. I aleshores, doncs, qui vulgui veure la visió personal que
té l'Eduard, el palmarès personal, per dir-ho així,
sobre aquestes pel·lícules, doncs ho pot trobar a Deep in the Caribbean.
Per cert, que fem un parèntesi aquí, aquest Serbian Film ha tingut una vida festivals bastant zerosa. Sant Sebastià, en un ordre judicial, no va permetre la seva exhibició, o sigui que la pel·lícula que aquí Àngel Sales ja va definir com una d'aquelles pel·lícules que no tornaria mai a veure i que després va generar una certa controvèrsia per les imatges presents en la pel·lícula, malgrat que molts dels qui alimentaven aquella controvèrsia no l'havien vista tampoc, a Sant Sebastià, en una setmana de terror també molt coneguda i popular, s'anava a projectar, però va haver un ordre judicial prèvia a la projecció de la pel·lícula que va impedir, doncs això, la seva visió. Fet aquest apunt en el blog theislandofmelee.blogspot.com, o palmarès de l'Eduard d'aquesta edició del Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
I fèiem referència fa un o dos mesos al blog de Luis Soravilla. Luis Soravilla és un escriptor que viu a Barcelona però passa períodes aquí a Sitges, i quan passa períodes a Sitges té un blog bastant... l'actualitza molt sovint, gairebé posa un post cada dia amb comentaris breus, però d'ells molt interessants i amb un regust àcid, tots ells. Doncs bé, quan està per Sitges, parla de Sitges. Ara, doncs, darrerament, des de la visita de Benet XVI fins al que vulguin, fins a coses molt, molt concretes. Com, per exemple, un que ens ha fet molta gràcia, que posa que ja que ningú mai parla d'elles, doncs és un post que tots som grues. Fotos de grues. Ja que ningú parla d'elles, diu, trenquem una llança a favor de les grues. Bé, coses...
De grues de tot arreu?
Grues, no,
grues.
De Barcelona.
De Barcelona,
de Barcelona. L'home va sortir al carrer, suposem, amb la seva càmera de fotos, va començar a fer fotos.
Doncs només amb la sala Sagrada Família
ja en
tindria, eh?
Però bé, ara que parlàvem del festival, doncs Lluís Soravilla, quan el festival li va fer gràcia allò de la Zombie Walk. I bé, llegirem perquè és molt curt. Diu, con el cuento del Festival de Cine de Miedo, como se llame, se organiza un paseo de zombies por la villa. Los zombies son, a decir de los entendidos, muertos vivientes, antropófagos, feos y torpes en el andar. Se anuncian con ayes y gruñidos y uno se sorprende de cómo puede un zombi comerse a alguien. Si se le ve venir de lejos, es idiota y camina despacio. Aunque, bien pensado, en las campañas electorales también los vemos venir de lejos y acabamos votándoles. En fin, así son las cosas que le vamos a hacer. Este año se han concentrado en el Miramar a las 20:30 horas y se decía que iban a acabar su paseo en una fiesta playera que la lluvia se ha encargado de fastidiar. De todos modos, a decir de los indígenas son los
chichatas. Som nosaltres.
Això. Zombies, los que quieras, cada fin de semana. ¿Que no? Venga a darle a los cubatas y pasear de aquí para allá con el aliento pestífero, el paso torpe, la garganta presta a los gritos y la próstata floja. Yo respondo que no es lo mismo un zombie de estos que uno de esos, pero me responden con un silencio escéptico.
La visió irònica de Lluís Soravilla, el blog de Lluís Soravilla...
La impressió que tinc és la del Google Reader i aquí
no apareix el millor.
I com és dels últims, no sé si el podem buscar, Lluís Soravilla...
Em sembla que és així, Lluís Soravilla.blogspot.com.
Sí, però confirmem-ho.
Però ho confirmarem en uns moments.
Si no, en el post que pengem sobre aquest tema estarà... Però
poden llegir coses molt, molt divertides, molt enginyoses i molt ben escrites, com poden comprovar. En el blog de Lluís Soravilla es troben tots aquests temes, alguns d'ells vinculats a Sitges i altres vinculats a temes d'informació general o de baix general o d'interès general. Seguim endavant amb més coses.
Ho comentaves l'endemà de les eleccions als Estats Units que...
De les legislatives.
Exacte, la setmana passada que Edward Herman, que està passant un període als Estats Units, feia dies que l'Edward no actualitzava el seu blog. Doncs, arran d'aquestes eleccions, va penjar un post nou fent una anàlisi vist des d'allà i fins i tot contradient algunes de les coses que els comentaristes des d'aquí parlen d'aquí. Diu l'Edward Herman, si no t'agrada el Congrés, espera't 2 anys, remarcava el comentarista polític Walter Shapiro. El cert és que els cicles polítics de la democràcia americana donen joc a relleus de protagonisme i contrapoder segons es tracti de presidencials o legislatives. Pràcticament tots els presidents, començant per Ronald Reagan, s'han hagut d'encarar amb un senat o cambra de representants de signe contrari en algun moment de la presidència. Bill Clinton, elegit el 92, patiria una gran patacada el 94 en les dues cambres, o més recent, George W. Bush, reelegit el 2004, perdria el control del Congrés 2 anys després. Aquests girs són habituals en la política americana i, donada la complexitat de la seva societat i el context de cada estat, és difícil emetre un judici uniforme aquí. Per exemple, el governador demòcrata Patrick Deval ha estat reelegit a Massachusetts a contracorrent de la tendència nacional. Justament, fa un parell de setmanes, Barack Obama va reunir multituds i despertar passions al Heinz Convention Center de Boston.
Ho diu Eduard així, perquè
sí,
està a Boston.
Està
per tant,
Boston,
estem parlant
correcte.
De Boston, de Massachusetts, estem parlant de l'estat on és Boston.
Per donar suport al governador optant a la reelecció, el motiu es mereixia l'atenció del president, donat que el rival de Patrick Deval, el republicà Charlie Baker, fins al darrer segon li ha anat frec a frec en les enquestes. La maquinària demòcrata ha anat a tota pastilla aquest darrer mes. Ha aconseguit aconseguit el Get Out the Vote, l'estratègia per augmentar el nombre de votants, més espectacular que l'estat havia conegut mai. Saben que als Estats Units la gent s'ha de registrar per votar i, per tant, doncs, si no mobilitzes l'electoral prèviament al dia de les eleccions, ja faràs salat el dia que toqui votar.
Déu-nos en guard que això passés aquí, que encara s'hagués d'anar a registrar per anar a votar. Però als Estats Units no es pot votar si un no està registrat abans.
Sí. Per tant, s'ha de mobilitzar l'electorat prèviament a les eleccions. Després ja els convenceràs perquè et votin. No obstant, la popularitat del president, que no ha estat la tònica general a altres estats, taxes de popularitat de banda, que han passat del 80% del 2008 al 44% del 2010, podem citar l'estudi de Politico, que és la web de referència del sistema polític americà, segons la qual els candidats demòcrates han passat 3 vegades més temps criticant la reforma sanitària que altres candidats demòcrates per donar-li suport. Això és una visió que des d'aquí no la tenim. I és que, continua dient l'Edward Herman, sobre el bàndol guanyador, no deixa de sobtar que alguns corresponsals catalans de prestigi atribueixin la derrota demòcrata al fet que Obama no hagi fet suficient contra la crisi, quan ahir el 56% dels electors americans van dir que l'Estat intervenia massa. Per altra banda, el flamant senador republicà de Florida, Marco Rubio, deixava anar una interessant reflexió, que... És que està en anglès i ara si l'he de traduir directament. Hem comès una gran errada si creiem que els resultats d'aquesta nit donen suport al Partit Republicà. El que ara tenim és una segona oportunitat perquè els republicans hem de veure què hem de dir a partir d'ara. Per tant, doncs, bàsicament, la reflexió que és un dels guanyadors, aquest jove senador republicà per Florida.
Fill d'exilats cubans, sembla?
Tot sembla indicar, acaba dient l'Eduard Herman, que el Tea Party ha arribat per quedar-se sota una forma o sota una altra, però convé recordar detalls importants com que el Ron Paul, líder carismàtic del Tea Party, que es va presentar a les primàries el 2008 i pare d'un dels governadors electes, creu fermament en abolir la Reserva Federal. En un moment o altre, però, el discurs conservador haurà de començar a ser constructiu si aspiren a arribar a liderar el país. Per tant, reflexió de fons que va més enllà de la resposta o de la visió més maniquea de dir estan emprenyats perquè Obama no els treu de la crisi. Va molt més enllà d'això.
Ho escriu Eduard Herman en el seu blog a internet, que és...
a-laguait.blogspot.com a-laguait.blogspot.com.
D'aquest sitgetà a Boston que ha viscut ja les primeres legislatives als Estats Units. Vinga, tenim temps encara no 5 minuts per comentar 3 aportacions més de bloggers sitgetans.
Sí, bé, és un d'un sitgetà a Boston, un sitgetà Sitges, Francesc Parra, que amb el seu blog sempre ens recupera algunes joies escrites que es poden trobar a la biblioteca. El blog que es diu Retalls de Sitges, retallsdesitges.blogspot.com, i bé, les últimes 3 entrades d'en Francesc ens inclou 2 articles de Marencia Roig i un altre de Lluís de Dalmau, el de Lluís de Dalmau, que parla de la història i cultivo de la malvasia en la Villa de Sitges. Diu que sobre la malvasia, això ens diu Francesc Parra... Que
amb una etiqueta molt bonica de la malvasia,
sí,
Robert.
De l'any 1900, una etiqueta de reserva especial de la malvasia Robert. Doncs que sobre la malvasia trobem diversos estudis, monografies i articles on es contemplen els seus diferents aspectes. Es troba ben documentat tot allò referent a la davallada que tingué la malvasia al segle XIX. Com explica Roland Sierra en un estudi publicat als dossiers agraris ICEA, i tot i la seva exportació a les colònies ultramarines, el conreu de la malvasia continua en lent declivi iniciat en la centúria anterior. En el treball de Lluís de Dalmau, terratinent i productor, donava la culpa d'aquest declivi al maléfico oidium i als capricis de la moda que havien potenciat altres vins en detriment de la malvasia. I aquí ens presenta un breu extracte d'aquest interessant treball presentat al primer certamen científic literari de Sitges, celebrat el 1886.
O sigui que el 1886 algú ja posava sobre la taula el perquè la malvasia anava més o menys en declivi davant la moda d'altres begudes i també dels problemes de la vinya.
No el llegirem sencer, però diu: la rica vid malvasía que con tanto rigor y lozanía se desarrolla en nuestro rico suelo, cual si fuese su tierra natal, tiene en su historia bastante de curioso notable, que hace que nos interese su descripción tanto más cuanto que siempre se ha prodigado en nuestro fértil suelo un cariño especial por parte de los viticultores que la cultivan con esmero e interés para obtener de ella el rico licor que siempre ha sido apreciado y obtuvo en otro tiempo el pomposo renombre de rei de los vinos.
Mare de Déu. En el blog d'en Francesc Parra, aquest blog dedicat a la història de Sitges a través de la seva documentació, dues aportacions més d'aquest blog.
Doncs capvespre a la punta i tardor, dos articles interessantíssims dels croquis sitgetans, de la secció de croquis sitgetans que feia Marencià Roig i Raventós a l'Eco de Sitges. Són dos articles de l'any 1919. Ens quedem amb el segon, es titula Tardor, ja que coincideix amb l'època, i ens diu el següent: la tardor té quelcom de certa malura que es desprèn de les entranyes de la terra. Els seus efectes s'escampen per tot el que al seu damunt reposa. Tot enfilant el camí del vinyet, per tot s'hi veu un posat xacrós, amarat de tristesa i enyorament, que sembla demanar en silenci un consol, un guariment dels que n'està mancat. Les fulles dels arbres es desprenen mudes i s'ajeuen al sol, esgarriades, mateix que els estels del firmament. Els ceps, orfes de vestits de verdor, semblen rengleres de corcasses fantàstiques, aturades de sobte en llurs extremituds agòniques. Els catúfols de la sínia desfilen, amarats de monotonia, mateix que aleshores es descabdellen en aquesta tarda de posat entristit. El santuari del vinyet, blanc com una gavina, reposa enmig de la solitud. En aquest ambient grandiós, els arbres i els ceps despullats se'ls guaiten, amb posat d'adoració i recolliment. Aquest temple, que ressalta en la penombra com un pensament lluminós, que creua la nostra pensa, ens dona coratge. És una esperança vivificant de sandedats augustes. Passa un carro tirat per dos animals, el crec-crec seguit de les soixes de les rodes, en topar amb les clàvies. És interromper pel soroll dels picarols dels animals que es mouen i a cada capbussada fan brandar les orelles mústegues de cansament. Entristits i resignats avancen en aquest calvari del treball.
De Marencià Roig i Raventós, també nou bloc d'en Francesc Parra. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Ens queda pendent, i per altres dies, el crític Arc de la Beli fent, doncs això, una crítica forta a Qualia, el projecte de Qualia, i el que s'ha pogut llegir als diaris sobre aquesta qüestió. I sobretot, si miren l'article d'en Francesc Parra i veuen Malvasí Robert, compte, que si ara van al supermercat i troben Malvasí Robert, no és aquesta Malvasí Robert. Sobretot, més que res per deixar-ho clar. Són les 10, en 5 minuts tornem i parlem del cicle de conferències Nuestra Amèrica que es presenta aquesta setmana. En parlarem amb la Margot Martínez. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.